Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Bon dia, Sant Feliu. Avui és divendres 14 de febrer de 2025. Què tal, com esteu? Quan passen 3 minuts de les 11 en punt del matí, donem el tret de sortida a una nova edició del magazín de Ràdio Sant Feliu. Al control de so tenim el Manel González i a l'edició qui us parla, Sílvia Guillén. Tot seguit repassem els continguts que trobarem en l'edició d'aquest divendres del magazín. Començarem amb la notícia del dia i el repàs a les efemèrides més destacades que van tenir lloc un dia com avui, un 14 de febrer. Després, la Núria Ruiz ens portarà la notícia més curiosa del dia. A primera hora entrevistarem a l'escriptora Núria Prades, que ens presentarà Benvolguda senyora Christie, la seva primera novel·la negra, que té precisament com a protagonista aquesta escriptora, Agatha Christie. Arribarem així a la segona hora del programa, obrirem la secció de contrabaix i ho farem al costat del contrabaixista Martin Layton, que precisament avui ens oferirà un concert a 8:45 de la nit a l'Ateneu per presentar-nos el seu nou disc, Caravana. I a la recta final tindrem la nostra tertúlia de dones. Intentarem deixar sense arguments el dia dels enamorats i ho farem amb l'Helena Roma, la Rocío Moreno i la Maria Jesús Gutiérrez. Al magazín de Ràdio Sant Feliu volem comptar també amb la vostra participació. Ens podeu enviar un missatge de text o una nota de veu al nostre WhatsApp 608 18 37 51. També ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i especialment al nostre canal de YouTube, on trobareu molts dels nostres videopodcasts. Sense més preàmbuls, comencem una nova edició del magazín de Ràdio Sant Feliu.
Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Doncs ara mateix passen 6 minuts, a les 11 en punt del matí, anem a per la notícia del dia. I és que el 24% de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social l'any 2024, 4 dècimes menys que el 2023, en la línia de descens d'ençà de l'any 2020. Ara bé, entre els menors de 16 anys i majors de 65, la taxa de risc creix. Són dades publicades per l'IDESCAT, que agafa com a referència les xifres de l'enquesta de condicions de vida que també ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Els dos organismes donen números lleugerament diferents perquè, en el cas de Catalunya, es calcula el risc de pobresa tenint en compte la renda mitjana d'aquí, mentre que l'INE ho fa amb la del conjunt de l'Estat, més baixa. Les dades també constaten que pràcticament la meitat de les llars catalanes tenen alguna mena de dificultat per arribar a final de mes. La reducció general de la població en risc de pobresa s'explica, segons l'IDESCAT, per la millora de tres components: la taxa de risc de pobresa, que registra el valor més baix des del 2013, la població amb baixa intensitat en el treball, que també recula, i la població en situació de privació material i social severa, que també baixa. L'IDESCAT i l'INE també es fixen en les condicions materials de la població i els problemes per fer front a algunes despeses. En alguns casos, aquestes dificultats han comportat endarreriments en el pagament d'alguna despesa vinculada a l'habitatge, com la quota de la hipoteca, el lloguer o algun rebut de serveis com gas, aigua i d'altres. Un percentatge, el 14,3%, que puja respecte de l'any passat. Pugen fins al 6,8% les llars on no es poden permetre disposar d'un automòbil i encara més preocupant, fins a 5,8% les que no es poden permetre un àpat de carn o peix almenys cada dos dies. Les llars que no tenen capacitat d'afrontar despeses imprevistes, 3 de cada 10, baixen lleugerament. Es mantenen així mateix al mateix nivell les que no es poden permetre gaudir d'una setmana de vacances a l'any com a mínim, que és el 30,4% de les famílies.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
Us espero el divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Feliu.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Saps quin és el programa referent de la ràdio hip-hop a Espanya des del 2010? Black Corp Day, el millor rap del planeta. Entrevistes, sessions DJ, Remember Classics. Presentat pel pioner de la ràdio hip-hop, Jimmy Jiménez. Black Corp Day, els divendres a les 11 de la nit a Ràdio Sant Feliu.
You know what I'm saying? Ràdio Sant Feliu, 105.3 FM.
Doncs avui és 14 de febrer i anem a repassar tot seguit algunes de les efemèrides més destacades que es van produir un dia com avui. Ens n'anem a l'any 1876. A Nova York, l'empresari britànic-escocès Alexander Graham Bell i l'inventor estadounidenc Elisha Gray van demanar separadament la patent sobre la invenció del telèfon. La Cort Suprema va dictaminar en favor del primer. Bell havia robat l'invent d'Antonio Meucci, qui no havia pogut patentar el seu teletròfon, que havia inventat el 1854, degut a que el milionari Bell, de 29 anys, va subornar els treballadors de l'oficina de patents de Washington. El 1895, al Regne Unit, Oscar Wilde estrenava la seva obra teatral La importància d'anomenar-se Ernest. El 1946, a la Universitat de Pennsilvània, ubicada al centre de la ciutat de Filadèlfia, s'ensenia per primera vegada la computadora ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, computadora i integradora numèrica electrònica, de 30 metres de longitud per 2,4 metres d'alçada i 1 metre de profunditat. Va ser programada per 6 dones estadounidenques per calcular taules de tir d'artilleria destinades al Laboratori d'Investigació Balística de l'Exèrcit dels Estats Units. El 1986, el grup suec Europe publicava la cançó The Final Countdown, que va ser certificat com a senzill d'or al Regne Unit l'any 1986. Final Countdown, aquesta cançó que va fer mundialment coneguts a aquest grup suec, Europe. El 1990, a Johannesburg, a Sud-àfrica, tenia lloc per primera vegada en 30 anys una Assemblea General del Congrés Nacional Àfrica. El 1990, l'actriu espanyola i catalana Núria Espert era distingida a París amb el títol de Personalitat de l'Any a la modalitat de teatre. El 2003, un dia com avui, doncs moria l'ovella Dolly, el primer animal, com sabeu, que va ser clonat. I el 2005, als Estats Units, es fundava la plataforma de vídeo YouTube. Va ser un dia com avui. Anem a per naixements. El 1943 naixia Maceo Parker, cantant, saxofonista estadounidenc de funk, soul i jazz. Mundialment conegut pel seu treball amb James Brown a la dècada dels 60, amb el grup Parliament Funkadelic, als 70 i més recentment amb Prince. Parker era un solista prominent en moltes de les gravacions que van catapultar Brown a la fama, sent, a més, una part dominant de la seva banda, tocant el saxofó, alt, tenor i baríton. Des de principis dels 90 treballa en solitari. Ara té 81 anys, el celebra avui i ho celebrem amb aquesta cançó, Come By and See. El gran Maceo Parker en plena forma amb aquest tema de jazz. El 1944 va néixer Alan Parker, director i productor de cinema, escriptor i actor britànic. Va treballar tant a la indústria del cinema del Regne Unit com en la de Hollywood i va ser un dels fundadors del Directors Guild de Gran Bretanya. Entre els seus treballs més coneguts, doncs, trobem El Expresso de Medianoche, Fama i Pink Floyd, The Wall. El 85 va aconseguir el Gran Premi del Festival de Cannes per la seva pel·lícula Birdie. El 1948 naixia Mayra Gómez-Kem, presentadora de televisió cubana, que va ser especialment coneguda per presentar, doncs, durant molts anys, de fet va ser la presentadora més duradora del concurs 1-2-3, al front del qual va estar 4 etapes durant una cosa més de 5 anys. Així que multipliqueu, 25 anys. Anem a per altres aniversaris. El 1972 va néixer Naja Nimri, cantant i actriu espanyola. Va començar a actuar a mitjans dels anys 90 i des de llavors ha desenvolupat una àmplia carrera en el cinema i la televisió. Va treballar a les pel·lícules Salto al vacío, Abre los ojos, Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo, También la lluvia, El árbol de la sangre o La virgen roja. Però va saltar la fama internacional pels seus papers a les sèries La casa de papel, Vis a vis i Sagrada família. Per la seva tasca ha guanyat 2 fotogrames de plata, 2 premis Ondas, 1 premi Platí, l'Espiga d'Honor a la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid i el Gran Premi Honorífic en el Festival de Cinema de Sitges, entre molts altres guardons. Com a cantant, ha publicat 7 àlbums amb el grup Naja Jean, integrat també per Carlo Jean, i 8 àlbums en solitari. Avui, Naja Nimri fa 52 anys. I el 1977 naixia Itziar Castro, actriu coneguda principalment pel seu paper de Goya a Vis a Vis i per participar en pel·lícules com Campeones o Pieles, per la qual doncs, va ser nominada als Premis Goya millor actriu revelació. Recordem que Itziar Castro ens deixava l'any 2023. El 1991 naixia Carol G., cantant, compositora i empresària també colombiana. La seva carrera ha destacat per fer servir els estils de reggaeton i pop urbà, tot i que també doncs, ha incursionat amb altres estils musicals urbans i llatinoamericans.
La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la papi. Historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito.
Aquí teníem a Carol G amb els seus 33 anys i en companyia de Shakira amb aquesta cançó. Anem a defuncions d'un dia com avui, d'un 14 de febrer. Ens deixava una defunció força especial, que és la de Carlos Menem, que ens deixava l'any 2021, aquest polític argentí que va ser president d'Argentina durant els anys 80 i 90. Alberto Fernández, el president, va decretar 3 dies de dol nacional i les seves restes van ser vetllades al Saló Blau del Senat de la Nació Argentina. Posteriorment va ser enterrat en el mateix cementiri on es troba enterrat el seu fill, Carlos Menem Jr. I avui, 14 de febrer, se celebra el Dia Mundial de les Cardiopaties Congènites i també el Dia de Sant Valentí, també conegut com a Dia de los Enamorados. Doncs aquest és el títol d'aquesta cançó que escoltarem tot seguit. Aquí teniu a Karina.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción. Y al unirse con un beso nuestros labios, con amor tendrás por siempre mi corazón. Conseguido, hoy es el día de los enamorados.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Vols conèixer les notícies més destacades d'aquesta setmana a Sant Feliu? Escolta dissabtes i diumenges l'espai L'Actualitat Setmanal a les 8 del matí, 1 del migdia i 7 de la tarda. Al 105.3 de la FM, a l'app de Ràdio Sant Feliu o al web radiosantfeliu.cat.
Vols estar al dia del que passa a la nostra ciutat? 105.3 Notícies t'ofereix l'actualitat més immediata vista des de la proximitat. Presentat per Conchi Estevez, de dilluns a divendres a la 1 del migdia, amb reemissió a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre. 105.3 Notícies a Ràdio Sant Feliu.
Sabies que al teu municipi tens el servei d'en bici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a enbici.cat.
Tornen als 80. A Eiti reviuràs amb Núria Ruiz moments màgics d'aquesta dècada gloriosa de la música. Demana les teves cançons o explica'ns què signifiquen per a tu per WhatsApp al 663 383 418. Eiti, lo mejor de los 80. Els dilluns a les 9 de la nit a Ràdio Sant Feliu.
Ràdio Sant Feliu. 105.3 FM.
Doncs un minut passa de 12:15 del migdia. Anem a parlar notícia més curiosa del dia. Ens la porta, com ja és habitual, la nostra companya, la Núria Ruiz. Núria, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal, com estem?
Bé, bueno, avui celebro jo... Jo soc de Sant Jordi.
Uh-huh.
Però com el meu marit és italià, ell és de Sant Valentí. Me voy a aprovechar de por los dos lados.
Molt bé, clar. A celebrar-ho tot en aquesta vida, clar que sí, com ha de ser.
Exacte, exacte. Aquí s'ha d'aprofitar tot. Avui s'ha d'aprofitar tot.
Molt bé. Vinga, Núria, la notícia que ens portes avui està relacionada amb Sant Valentí o no?
No, és informació de servei.
Molt
i avui
bé.
Toca avui és notícia sèria, informació de servei.
Uh-huh.
No és d'aquelles idiotades habituals que porto jo. Podria ser-ho, però és informació de servei.
Sí.
Tu, quan poses la rentadora, separes roba blanca, roba de color, o ets de... todo para dentro,
no.
amb aigua freda i...
No.
Que salga.
A veure, sóc de les que sempre, per moltes opcions que tingui la rentadora, sóc de les que sempre posa el mateix programa, això sí que és veritat. Però
vale.
No, això de separar la roba de color de la roba blanca sí que ho faig, perquè a més a la roba de color li poso una tovalloleta que venen, que és perquè absorbeixi els colors en cas de que alguna de les peces doncs descoloreixi.
Sí, sobretot les noves, les que són més noves, les prenen més noves.
Exacte. Sí. I a la rentadora blanca, doncs, a la majoria li poso un lleixiu d'aquesta de roba.
Va.
O sigui que sí. Ho distingeixo... De fet, he tingut algun disgust, de que se m'ha colat algun mitjó o... Sí, un mitjó negre que ha acabat de color gris.
La pregunta és, on van a parar els mitjons que on, menja la rentadora?
On van a parar els mitjons? Bona pregunta. No
perquè
ho sé.
No t'ha passat mai això, tu, de treure, de ficar els dos mitjons i aparèixer només un?
Sí, i tant, sí.
És el món... Deu haver un món paral·lel ple de mitjons de desaparellats.
Sí, de fet jo a casa en tinc moltíssims de mitjons d'aquests desaparellats. Mira, ara, avui que és Sant Valentí, esperant, no?, trobar la seva parella.
La seva parella, sí.
Sí, els tinc allà...
Avui...
Exposats.
Sí. Tristos i...
Sí.
I sols.
Jo els dic, no perdeu la fe, que ja arribarà el vostre mitjó.
Algun dia sortirà, sí. Algun dia anireu vosaltres també al forat aquest.
També.
Màgic.
I es podran reunir ja per sempre.
Exacte. Doncs tu has posat a rentar, per exemple, calçat a la rentadora?
Calçat? Sí, ho he fet. Ho he fet.
Vale. Sí. Doncs això és una de les notícies d'informar. De servei de les d'avui.
Uh-huh.
Perquè ha sortit ara una l'estil Marie Kondo, que se li ha ocorregut dir totes les coses que es poden ficar dins d'una rentadora per si no ho sabies.
Uh-huh.
¿Vale? Una molt llesta.
Diu, sí.
Puedes poner tu calzado a lavar en la lavadora. Eso sí, siempre que sea calzado deportivo. No vayas a poner tus manolos Blahnik.
No, home, clar.
No, fot uns manos blanc amb un rentat, saps? De rentadora.
Sí, perquè més jo diria que és dels cars, aquest calçat.
Exacte. Et costa més que la rentadora, saps?
I tant, i tant. Però bastant més, eh? Ja t'ho dic.
Ja t'ho dic. Bueno, pues, aquesta és una de les supernovetats que pots aprendre amb aquesta senyora, saps?
Molt bé.
Llavors, una altra de les coses que pots posar a la rentadora és les fragones i les mopes.
Ah, sí?
Sí. Sí, o sí. Sense el pal.
Home, no, ja hi comptava amb això. Ja hi comptava amb posar només allò susceptible de rentar. Deixem-ho així.
Exacte. O sigui, i no li posis suavitzant, perquè llavors, si li poses suavitzant a la fragona i a la mopa, després no et xuclen igual.
Ja, clar.
Vale?
Sí, sí, no,
I una altra de les coses d'informació de servei del dia d'avui és agafa les peces de poder rentar els peluixos de les teves criatures, que això em sembla que ho hem fet tothom.
Sí.
Però aquesta dona ara ho ha descobert, que es poden rentar els peluixos. Agafa amb una bossa d'aquestes dos bitxons i les calces, els sostenidors, etcètera, ficar totes les peces de plàstic de Lego, de dinosaures, cotxes, etc., ficar-los allà i fotre'ls també a dins de la rentadora.
Uau. I vinga.
Sí. I apa, tot cap allà.
I a donar-li voltes.
I perquè se t'obri la bossa i vinga, tot sí. Escampat, vinga.
Exacte, eh? també pot passar, sí, sí.
Sí, pues, aquesta és la informació de servei d'avui, o sigui...
Molt bé, molt bé.
Gent que s'avorreix i dius... I a sobre tenen el valor de fer vídeos tutorials, de dir-te coses que pots ficar a la rentadora. A què edat t'enteraste, a més amb la mania de preguntar-te, a què edat t'enteraste que podies lavar tus peluches? Pues desde siempre, señora.
Sí, 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 i tant, i tant. Sempre s'ha recomanat, no?
Exacte. O sigui, i és més, les mantetes, els bebès, totes aquestes coses ben plenes de babes, i tot això cada dia a la rentadoreta assecada i el dia següent tornada a babejar. O sigui,
home, i tant, i tant.
Ja està.
Ai, Núria, en fi, informació de servei, com deies tu.
Exacte.
Jo, a veure quan vens amb la informació aquesta de on trobar la parella de mitjó que falta. Aquesta és informació de servei de veritat.
Aquesta és la informació que realment és important.
La que necessitem.
Trobar la parella del mitjó que desapareix.
Ah, exacte. Però bueno, tot arribarà. Núria,
sí.
Moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta notícia curiosa i t'esperem dilluns. Que tinguis un bon cap de setmana.
Gràcies, igualment. Un petó a tothom.
Igualment. Adéu.
Adéu.
Vengo por tu conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. El dinero no me importa, tengo tu cariño y podré decir a todos que ya tengo tu amor.
Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu i avui volem parlar de literatura i de literatura feta, no a casa nostra, però pràcticament, pràcticament, perquè tenim avui amb nosaltres a la Núria Prades. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda o retrobada.
Això, cada llibre estic aquí.
Exacte, així m'agrada que ens acompanyis i que vinguis a presentar-nos bones notícies, com és, doncs això, no? Un nou llibre. Els aparadors, un llibre que es titula Benvolguda senyora Christie, uh-huh. i que segurament ja demostra l'admiració que tens per aquest personatge, no?
Sí, totalment. Ja no solament com a lectora, jo fins ara la coneixia com a lectora, evidentment. Agatha Christie es deixa llegir molt aviat, és una autora que agafem molt jovenet. Jo recordo els llibres que tenia el meu pare a la seva biblioteca, vaig començar així durant... Tota la vida l'he anat llegint, l'he anat picant, perquè té una obra tan llarga que no te l'acabes mai. Ara podem dir que arrel de convertir-la en protagonista d'aquesta obra, doncs Agatha Christie ja la conec més, ja no solament com a escriptora, sinó com la gran dona que era, perquè era una dona evidentment admirable, no? És una dona molt avançada al seu temps, és una dona doncs, que ha aconseguit el que no ha aconseguit cap altra dona, que és ser la dona, la novel·lista més venguda. Uh-huh. Més venuda amb diferència a altres escriptores, no? Per tant, doncs sí, aquí hi ha una mica doncs, aquest homenatge, no? Aquesta uh-huh. admiració.
Núria, justament abans, fora d'antena, parlàvem, no?, de la feina que comporta escriure, no? I en realitat la feina que comporta qualsevol tipus d'objecte o de producte, podríem dir, artístic, no? Uh-huh. I com de fugaç és, no? En el cas dels llibres, no? Es treu un nou llibre al mercat, s'aconsegueix publicar, que ja no és fàcil.
Exacte.
I es fa la presentació, es guanya un premi, es ven aquell any, i després l'èxit, com deies tu, és que és trobar-lo a la lleixa, no?
Sí, jo crec que en aquest moment, tal i com funciona doncs, la literatura comercial en aquest moment, el gran èxit d'un escriptor és tenir no un bestseller, sinó un longseller, no? És allò de, al cap de dos anys, de tres, anar a una llibreria i veure que encara es ven un llibre que vas escriure fa 3-4 anys, no? Perquè el que va sortint ara és molt efímer, és clar, és que no hi ha lloc per tothom, ni a les lleixes, ni a les taules de les llibreries, no? I per això anem tots empenyent els nostres llibres, intentant, doncs, no que siguin... És que el bestseller avui en dia és molt impossible, ja no que siguin supervendes, sinó que siguin llibres que arribin a la gent i perdurin una miqueta més.
Núria, t'ho preguntava perquè podríem dir que Agatha Christie és una longseller. És a dir, a dia d'avui, els llibres d'Agatha Christie se segueixen venent, se segueixen fent versions de teatre, televisives, sí. cinematogràfiques, vull dir que segueix...
Sí, ella va ser la inventora d'això, no? D'això que anomenem cozy crime, que és aquest crim amable, en la seva època no se li deia així, no? Però el que avui en dia diem cozy crime és això, és un crim no tan truculent com pot ser la novel·la negra sueca, francesa, fins i tot, sinó una novel·la que dona, ella donava molta importància a la psique de l'assassí, al motiu per què s'assassina, com s'assassina, no? com podem conviure a vegades amb un assassí sense saber-ho. Totes aquestes coses són les que ella realment dona importància a aquest joc psicològic, més que al fet físic de la mort.
I fer-lo sospitar una mica de tothom, no?
De tothom. Això és el que m'ha costat més, no? D'anar vestint el llibre de tot de sospitosos. Que al final dius, bueno, però haurem... Aviam si... I també una mica la por de dir, aviam si el lector a la pàgina 2 ja sap qui ha sigut l'assassí, no? Perquè això seria un fracàs.
Sí, en aquest cas sí. Núria, explica'ns una mica l'argument del llibre, no? És a dir, estem parlant d'Agatha Christie, el títol sembla l'encapçalament d'una carta adreçada, no? Benvolguda senyora Christie, i alguna cosa que li vulguis explicar, no sé si va per aquí.
Sí, totalment. Bé, jo per escriure aquell llibre vaig fer un viatge al que podríem dir el rovell de l'ou, no?
Sí.
A Torquay, la ciutat natal de l'Agatha Christie, sobretot la casa que tenia a la riba del riu Dart, que era Greenwall, i vaig estar allà, vaig conèixer la casa, vaig conèixer l'ambient, vaig conèixer els pobles veïns, i aleshores em vaig centrar en un d'aquests, que és Dartmouth, i aquí en aquest poble Dartmouth doncs hi ha un assassinat, no? Un assassinat del qual culpen un noi. I la protagonista de l'obra, que és la Emma, que a la coberta ja veieu que hi ha una llibreria, és la llibretera del poble, doncs desconfia, pensa que no pot ser que aquest noi hagi comès aquest assassinat, que l'han acusat massa de pressa. Però clar, és una noia... Penseu que estem acabada la Segona Guerra Mundial, tot és encara molt fràgil, és molt difícil portar un negoci, és molt difícil sobreviure. I ella diu, i jo amb tot això que està caient, doncs com puc demostrar la innocència d'aquest noi, que són amics? Bé, és veïna de l'Agatha Christie i evidentment sempre ha llegit les seves obres i hi ha un moment que diu, a qui li podria dir, qui podria resoldre això? I aleshores és quan comença escrivint la primera carta, benvolguda senyora Christie, aquí tenim un problema, no? L'Agatha Christie, evidentment, era una persona doncs, molt modesta i diu, no, però què diu aquesta noia? Diu, evidentment, jo sé escriure novel·les de crims, però solucionar un crim...
Ah, una cosa és escriure, l'altra és resoldre'l.
Li diu al Max, al seu marit, diu, aquesta s'ha tornat boja perquè jo això... Però, noia, s'hi va ficant mica en mica.
Quan hi ha de realitat i quan hi ha de ficció en aquesta novel·la? Ho dic perquè, clar, has anat, com deies tu, al rovell de l'ou, no? On l'Agatha Christie va viure, on el seu veïnatge, és a dir... Potser hi ha alguns trets que has intentat precisament...
Jo crec que l'escenari, els escenaris, l'ambient, fins i tot ens trobem amb Agatha Christie a casa seva i reprodueixo exactament el mobiliari perquè és el que es conserva aquesta casa tal i com ella la va deixar. Tot això és la part més real. Una cosa que m'agradaria poder dir que també és real és el retrat que he fet d'Agatha Christie, que és tal i com jo l'he sentit, tal i com jo l'he conegut al llegir la seva autobiografia, al llegir entrevistes, al llegir llibres. Clar, jo m'he acostat al màxim possible, no l'he coneguda en persona, però l'Agatha Christie que jo m'imagino després d'aquest coneixement més a fons, doncs és la que surt al llibre. Aquesta seria més la part més real, no? Alguns personatges, com el seu marit, com la Carlo, que és la seva secretària, com la seva filla, és dir, l'entorn d'Agatha Christie és real. Aleshores, l'assassinat, tota la investigació, aquí ja entrem en novel·la de gènere negre.
Molt bé. M'agradaria que ens expliquessis també, Núria, a l'hora de fer aquesta novel·la, que pràcticament és un retrat, no?, de l'Agatha Christie, però en aquest cas com a personatge. A l'hora d'investigar, sobretot a l'Agatha Christie com a persona, no tant com a autora, sinó com a persona, Hi ha alguna qüestió que t'hagi cridat molt l'atenció, que t'hagi sorprès de la seva vida, de la seva manera
moltes,
de...
Sí, moltes. Suposo que la coneixem, quan la llegim, bé, coneixem una autora superfamosa, ens podem imaginar coses que després no concorden gens amb la realitat. A mi el que m'ha sorprès molt és que era una dona molt avançada al seu temps. Uh-huh. Era una dona que en aquella època, clar, ens estem situant als anys 40, 30-40, conduïa el seu propi cotxe per Londres, vull dir que
imagina't.
Feia surf, va tenir un divorci molt dur, va criar sola la seva filla, i quan es va divorciar va dir, jo necessito una mica d'aire. I va agafar l'Orient Express i se'n va anar a l'Orient Mitjà, uh-huh, sola. No era una dona, podríem dir, d'aquelles que van pel carrer a comprar el pa. No era ella. Tenia, i sobretot tenia el que el seu marit, el seu segon marit, que era arqueòleg, el Max, li deia, una petita anècdota, tenia una curiositat enorme i aprenia de tot. El seu marit deia que si a ell li haguessin preguntat qui era el més gran expert en ceràmica mesopotàmica, uh-huh, de tot el món, hauria dit Agatha Christie. I és que ella n'havia après amb ell. L'acompanyava, uh-huh, a les expedicions, li netejava les peces i, mica a mica, era així. Allà on es posava tenia una curiositat, tenia unes ganes d'aprendre, que ho aprenia tot, uh-huh, i això, esclar, és admirable.
Si t'ho anava a dir, justament, anava a dir una dona admirable, no?
És admirable, és una dona... tenia coses que l'aturaven, era una gran, uh-huh, tímida, era tímida, sobretot, era molt humil, molt humil. Ella creia que l'escriptura era una artesania, ho intentava fer tan bé com podia, però, bueno, allò de posar-se medalles, ni una, uh-huh. O sigui que... Pensem-ho ara, que hi ha molta gent que es posa medalles, que dius...
Sí, sí, i tant. Núria, això és tot un repte, és a dir, la gent que et coneix, sobretot els lectors i les lectores, sí, sobretot has fet molta novel·la juvenil.
Sí.
Novel·la juvenil, que a mi no m'agrada gaire aquesta distinció, perquè jo, per exemple, llegeixo novel·la juvenil i m'agrada, i no considero... És una mica com els dibuixos animats,
exacte,
no? O com el teatre infantil, no? Que ara és teatre familiar.
Sí.
Doncs una mica el mateix. En tot cas, feies literatura sobretot adreçada,
sí,
a gent jove.
Després,
Sí, encara. Després vas donar un pas més, no?
Sí.
Vas anar cap al públic una mica més adult i ara t'atreveixes, i dic t'atreveixes perquè segurament...
Dius bé.
És tot un repte, com dèiem, amb la novel·la negra, no? Un gènere que ja fa molts anys que està de moda, que té molta tirada, que ho veiem fins i tot amb...
I que ha crescut molt en els últims anys,
Veiem fins i tot programes de televisió, sí, totes les plataformes estan plenes de sèries, de pel·lícules, molt true crime i molta novel·la negra. Llavors m'agradaria que m'expliquessis una miqueta com ha estat aquesta experiència, la de infiltrar-se, no?, una mica, perquè no venies d'aquest gènere,
no,
i has decidit infiltrar-te i provar-lo, no?
Jo, sobretot, si ho hagués de resumir molt, diria que ha sigut molt divertit, molt, m'ho he passat molt bé, perquè m'agraden molt els reptes. És a dir, en el moment en què em proposen de fer la primera novel·la per adults, la noia de la biblioteca, bueno, que em proposen fer una novel·la per adults i vaig escriure a la noia de la biblioteca, doncs també era un repte. Però, clar, et pots quedar a la teva zona de confort o dir, vinga, no?
Uh-huh.
I per mi això era un repte i m'ho he passat molt bé. N'he après molt de moltes coses, he conegut molt a Agatha Christie, he viatjat, he vist els entorns. No sé, ha sigut una experiència des del primer dia molt plena. Uh-huh. Jo tinc la sort de poder dir, per exemple, em va passar molt també amb Somnis a mida, no?, que he tingut experiències literàries que m'han ensenyat moltíssim. O sigui, que bé, em passo un any en cada novel·la, 12, 13, 14 mesos, però... Ostres, és que des de la documentació fins, uh-huh, a l'escriptura, fins i tot a la correcció, que és el més avorrit de tot, però també aprens moltes coses, uh-huh, no? És, jo és que m'ho passo molt bé i amb aquesta ha sigut una experiència molt divertida, uh-huh, m'ho passa molt bé.
I què té la Núria amb les biblioteques? Perquè, clar, la noia de la biblioteca, però és que podria ser...
La llibreria, no?
Sí, les llibreries, les biblioteques, els llibres, perquè una cosa és ser escriptora i l'altra és aquesta fixació, no?
Aquí també hi havia una cosa en aquesta novel·la, i és també volgut fer un homenatge a un gènere de novel·les que podríem dir de llibreria.
Uh-huh.
Per exemple, la llibreria de la Penélope Fitzgerald, no? que jo llegeixo molt, m'encanta llegir sobre llibreries, suposo que és de formació professional, no? Clar, aquesta noia, Segona Guerra Mundial, arriba a un poble que en aquell moment havia de ser petitíssim, escolta'm, Dartmouth, ha rebut una herència d'una tieta, li ha deixat un local, ostres, podria ser una merceria ben bé, no? No. Havia de ser una llibreria. I m'ha agradat.
Benvinguda sigui la llibreria.
Benvinguda, sí, sí. Li costa molt perquè és una època poc donada a vendre llibres, no? Uh-huh. Però bé, jo penso que també és un homenatge a aquesta sèrie de novel·les que ens expliquen com són les llibreries per dintre.
Uh-huh. Suposo que un dels reptes també d'aquesta novel·la negra, com pròpiament requereix el gènere, és el fet de mantenir el suspens, no?
Sí, de mantenir el suspens, de que, com deia abans, el Tetris aquest, que tot lligui, que no hi hagi, sobretot aquí és molt important, amb totes les novel·les, però amb aquestes és molt important que cap personatge ens desaparegui de la trama, saps? Tots tenen un pes, tots han de tenir un pes. No pot ser... Sí que n'hi ha alguns que en tenen menys, no?, i que serveixen per despistar, però clar...
Però també fan el seu paper.
Fan el seu paper, però sí que evidentment ha de ser tot... Has de quadrar-ho tot molt bé, molt, molt. I això s'angoixa una miqueta perquè, clar... li vaig donar moltes voltes, eh? Vull dir, és allò de dir, aviam si està tot, si tot lliga.
I a l'hora de fer els personatges, deies que, clar, un dels hàndicaps era fer-los tots sospitosos, no? Que és la gràcia de sospitar de tothom fins que al final dius, ostres, mira... No? I també hi ha molts lectors que se senten molt, molt orgullosos, quan diuen, veus?
Ja deia jo
que aquest era... Ja tenia pinta, o aquesta, no?
Sí.
Llavors, en aquest cas, com has perfilat els personatges? Més enllà de fer-los sospitosos, clar.
Sí, bueno, aquí, a més, hi ha una doble trama, perquè hi ha també, en el primer capítol, parla un personatge que ens parlarà tota la novel·la en primera persona, que, podríem dir que és un tipus, uns personatges que venen del passat, i a més hi ha els personatges que conviuen doncs, amb la llibretera, amb l'Agatha Christie, amb tota aquesta barreja, doncs, intento una mica anar diversificant les culpes, no? O sigui, despistant una mica el lector i fer una mica més consistent. Però, clar, tots els personatges que surten, doncs, poden ser sospitosos d'aquest crim, no? És la senyora Christie que al final els asseurà tots en una taula i dirà, bueno, ara anem a posar les cartes damunt la taula, no? Que és el que feia ella a les seves novel·les, amb el Poirot.
Molt bé, molt bé. En algun moment tu mateixa has dubtat de a qui faries el culpable o des del principi, des de l'inici de la història, tu tenies clar qui havia de carregar amb la responsabilitat?
Quan començo a escriure tinc una bíblia de la novel·la que és des del principi al final i sobretot el que sempre tinc molt clar és on vull arribar. Tinc molt clar al final. Poden canviar coses perquè una mica vas desenvolupant la trama capítol a capítol, però clar, a vegades les coses les vas canviant perquè dius, això no em lliga, no? Però al final, i qui és el... És que és impossible escriure aquesta novel·la sense saber qui és l'assassí. És impossible. No, no m'imagino com.
Molt bé, molt bé. Doncs, Núria, recordem que el llibre ja està a la venda, l'ha editat Grup 62, si no m'equivoco, i en castellà, Destino?
Columnes, i dins de Grup 62, columna en català i Destino en castellà.
Molt bé, molt bé. I, no sé, igual pot ser un llibre en el qual es basi... Alguna sèrie? Alguna pel·lícula? Alguna
productors del món que ens
alguna obra de teatre? No sé, perquè... No?
Això, bueno...
Ja sí. Seria hora, no?, que Agatha Christie també tingués el seu protagonisme.
El seu protagonisme. Bueno, l'originalitat, una mica el que el diferencia d'altres novel·les és aquest protagonisme del personatge que em continua semblant molt agosarat, però bueno, mira...
Agosarat, no? Per què?
Agafes una idea i creus i aleshores és qüestió de portar-la endavant i de defensar-la i ja està.
Home, agosarat seria que un dels sospitosos fos Gandhi, per exemple.
Sí, clar.
Sí que seria agosarat.
Sí, no.
Però que Agatha Christie sigui la investigadora d'aquesta història...
Vés a saber què diria ella, per això.
No ho sabrem mai, però bé, en tot cas, benvinguda sigui aquesta novel·la, benvolguda senyora Christie. Núria Prades, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. I, escolta, només desitjar-te que per molts i molts anys estigui aquest llibre a les lleges
Espero que sí.
De les biblioteques i de les llibreries.
Jo, l'elogi més gran que estic rebent ara és m'ho he passat molt bé. Aleshores, doncs, és el que pretenc.
Doncs aquest és un gran que he aconseguit, La veritat és que sí. Núria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Aviat.
A vosaltres.
Vols conèixer les notícies més destacades d'aquesta setmana a Sant Feliu? Escolta dissabtes i diumenges l'espai L'Actualitat Setmanal a les 8 del matí, 1 del migdia i 7 de la tarda. Al 105.3 de la FM, a l'app de Ràdio Sant Feliu o al web ràdio